L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Benvingudes i benvinguts. Aquest és un temps d'informació compartit des de les diferents emissores municipals que formen part de EMUTE. La Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar, Ràdio Delta a Deltebre, Ràdio Ràpita a Sant Carles de la Ràpita, Amposta Ràdio a Amposta, des d'Alcana Ràdio a Alcanà, des d'Antena Aldaia a l'Aldea i des de la Plana Ràdio a Santa Bàrbara. A l'hora de començar, com sempre, volem agrair la seva confiança a l'hora de voler saber com ha respirat informativament parlant el territori les últimes hores. Avui, en aquesta jornada de dimecres 14 d'abril del 2010, ho expliqueu. Josep Roig és qui els saluda en nom de tots els companys d'aquestes emissores municipals. I avui comencem explicant-los que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Seni ha presentat un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana. Aquest recurs d'alçada és en contra de l'autorització ambiental integrada de la planta terrestre del projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural. Denuncien la manca de mesures de protecció ambiental i de seguretat d'unes instal·lacions potencialment contaminants amb una activitat assegurant que suposarà emetre 25.700 tones de CO2 anuals a l'atmosfera. Els requeriments de mesures preventives, correctores i d'indemnització es basen en els impactes sobre la flora i fauna marines en un espai pròxim al delta de l'Ebre. En parla molt més extensament d'aquesta notícia de capçalera avui el nostre company Alcana Ràdio, Domènec Ramal.
Efectivament, Josep, aquest és un dels últims tràmits corresponents a les instal·lacions de la planta terrestre. Aquesta autorització ambiental integrada inclou la resolució del 23 d'octubre de 2009 de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, per la qual es formulava declaració favorable d'impacte ambiental del projecte, contra la qual també s'hi ha formulat aquest recurs d'alçada. Un recurs que explica acaba als nostres micròfons la portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Cris Reverter. L'escoltem.
També només dir-vos que aquesta setmana ahir mateix vam presentar el recurs d'alçada, la plataforma presenta el recurs d'alçada contra l'autorització ambiental integrada de la planta terrestre, i bueno, es consta d'unes 160 pàgines i pensem que bueno, ve a recopilar tota la documentació que durant aquest temps hem estat reclamant i que no mos ha lliurat ni s'ha subsanat, com són informes preceptius, com a vegades ja també ho hem dit des d'estos micròfons, pues, informes sobre prospeccions arqueològiques, sobre patrimoni que podria resultar afectat, tant pel que fa a la planta marina com a la planta terrestre, i recordem que este recurs d'alçada se presenta perquè ja hem esgotat tots els terminis anteriors al tràmit, diguéssim, ja més administratiu. Nosaltres hem estat consultant també les publicacions que s'han fet als diferents diaris oficials, en aquest cas el CET de la Generalitat Valenciana correspon al DOC de València, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i encara no ha sortit publicada l'anunci resolent l'autorització ambiental integrada. És a dir, només ha arribat a les parts interessades aquesta resolució. Per tant, la gent tindrà temps des del moment en què surti publicat això, que no estiguin com a interessats en el procediment acceptats per part de la Generalitat Valenciana, però qualsevol persona que vulgui personar-se o que vulgui fer al·legacions en aquest tràmit ho podrà fer des del moment en què sortirà publicat aquest anunci, que ja et dic, estem pendents de que es pugui sortir ja durant aquests dies.
Tal com la mateixa plataforma reconeix, són aspectes que no es poden deixar sense resposta davant la falta de mesures exigides per part de les administracions competents, en aquest cas la Generalitat Valenciana. És per això que s'ha presentat aquest recurs que resumeix amb un total de 155 pàgines els apartats en els quals es requereix l'adopció de mesures preventives, correctores i indemnitzatòries donat el volum d'impactes associats. D'altra banda, i per complementar tota aquesta informació, encara parlant del projecte Castor, hem de dir també que l'empresa Escal UGS continua endavant amb les seues actuacions. Concretament, estos dies s'ha conegut l'anunci que l'empresa promotora preveu d'iniciar la construcció d'una rotonda a la carretera CB 11, al terme municipal de Vinaròs, la carretera que uneix aquesta població amb la població de Sant Rafel, una rotonda que facilitaria l'accés a les futures instal·lacions d'aquesta planta terrestre de tractament de gas a l'altura del quilòmetre 19,5 de l'esmentada via. La durada de les obres és de 3 mesos i es preveu una inversió de 375.766 euros que aniran a càrrec de la mateixa empresa. Posteriorment, aquest equipament, aquesta rotonda, es cediria en titularitat a la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana.
El Departament de Salut ha anunciat l'obertura d'un expedient informatiu per aclarir els fets al voltant d'un incident entre un metge del Centre d'Assistència Primària de Móra d'Ebre i un dels seus pacients que haurien tingut lloc el passat 1 d'abril arran d'una discussió per a la candidatura d'Ascó a acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. El pacient, José María Alcalde, portaveu del grup veïnal de la Ribera d'Ebre, entitat que defensa la instal·lació del cementiri nuclear, va presentar una queixa formal contra el metge, tot acusant-lo d'haver-lo agredit verbalment i haver-se negat a visitar. El facultatiu, per la seva banda, va redactar un informe negant aquestes acusacions. Alcalde, que va emetre un comunicat per donar compte de l'incident, va emplenar un full de reclamacions al mateix Centre d'Assistència Primària de Móra d'Ebre, on assegura que, en entrar al despatx del metge, aquest hauria començat a agredir-lo verbalment, parlant-li a crits sobre la radioactivitat. Entenc que és culpa que jo estic a favor del magatzem temporal centralitzat a Ascó. Automàticament es nega a visitar-me, escriu el denunciant, qui ja ha anunciat també la presentació d'una queixa davant el Col·legi Oficial de Metges de Catalunya. Davant la presentació de la queixa formal, el metge, per la seva banda, va decidir redactar un informe per als seus superiors on deixa clara la seva versió dels fets. Segons hauria relatat, la relació de confiança amb el pacient l'hauria portat a parlar del tema del cementiri nuclear, però nega en tot moment qualsevol agressió verbal o haver cridat. El tema de conversa hauria enutjat l'alcalde, que hauria abandonat la consulta sense que el facultatiu tingués temps de preguntar-li pel motiu de la visita, en contra de la versió del pacient, que assegura que va rebre una negativa a la pregunta de si seria visitat. Davant aquestes versions contraposades, Salut ha decidit obrir un expedient informatiu per dilucidar els fets.
Et convidem a la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril. Una fira on hi trobareu des del més petit detall a la més gran exposició, amb tota mena de productes. I com a novetat tindrem exposició d'animals de conreu, cavalls, matxos i mules i, a més, animals típics de les nostres terres, galls, ànecs, etc. Hi ha una exposició de carros típics i d'altres meravelles. No t'ho perguis, vine a la Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha valorat de manera molt positiva l'estudi sobre l'endeutament per al ciutadà que avui publica el Diari de Tarragona i que fa referència al deute per habitant a les diferents poblacions de la demarcació. Amposta és la localitat de més de 20.000 habitants de la província amb menys endeutament per habitant, desmuntant així, segons Ferrer, les teories que en moltes ocasions han fet servir des de l'oposició sobre la situació econòmica de la ciutat. Amplia molt més aquesta informació des d'Amposta Ràdio. Manel Ramon.
Doncs segons un informe sobre la situació econòmica de la província de Tarragona que publica el Diari de Tarragona, es desprèn que aquesta província és la que té el deute per habitant més alt de Catalunya. En total, la mitjana de Catalunya està sota dels 770 euros per habitants, mentre que a Tarragona la deute mitjana per habitant és de més de 1.000 euros. En el cas de les Terres de l'Ebre, per número d'habitants, Tortosa es situa en un deute de 1.240 euros per habitant, mentre que Amposta està en 804 euros, 400 euros menys per habitant que la capital del Baix Ebre. Altres poblacions, com Sant Carles de la Ràpida, tenen un deute per habitant de 983 euros, segons l'estudi, o d'altres, com Sant Jaume d'Enveja, estan per damunt dels 870. Segons es desprèn d'aquest estudi, Amposta és la ciutat de més de 20.000 habitants amb menys endeutament per habitant. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, opinant sobre aquest estudi.
Home, jo penso que esta la cantinela des de fa més de 23 anys que l'oposició diu que estem endeutats, que estem endeutats. Jo recordo feia temps que diuen és que cada ciutat d'Amposta quan naix baix del braç en vez d'un pa, naix en un endeutament de 100-200 mil pessetes. Escolta, s'ha demostrat al llarg de tots aquests anys que els ciutadans d'Amposta poden estar tranquils perquè l'hisenda està molt sanejada i, a més, el més important, el marge de maniobra que té l'Ajuntament per a continuar endeutant-se és molt i molt important, sobretot si fem referència a altres ciutats del tamany de la nostra.
Cal destacar que ciutats de més de 20.000 habitants com Cambrils estan per damunt de 1.400 euros, Calafell, per exemple, per damunt dels 1.800, o el Vendrell per damunt dels 1.700 euros d'endeutament per ciutadà, doblant i en alguns casos triplicant el deute per habitant que l'estudi adjudica a Amposta, que recordem és de 804 euros.
Gràcies, Manel. Seguim movent-nos pels municipis on hi ha una emissora municipal. En aquest cas, Sant Carles de la Ràpita. Des d'aquesta emissora ens han passat una nota per assabentar-nos de que la companyia IFE i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita estan millorant la informació i venda de les línies regulars al municipi. L'empresa IFE ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a la millora de la informació de les línies regulars en aquesta localitat. L'acord ha comportat la instal·lació d'un quiosc d'informació i venda de bitllets de línies regulars d'IFE per a tots els destins d'aquesta companyia amb origen o destí a Sant Carles de la Ràpita. Amb aquest sistema d'informació i venda online es pot informar i comercialitzar altres línies regulars de companyies nacionals i internacionals d'autocars enllaçades amb les línies d'IFE. El quiosc, que ja és operatiu, treballa en temps real mitjançant un sistema informàtic online, dona informació amb una pantalla tàctil i està situat a l'oficina de turisme de la Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda, el 17 d'abril a Himnos Esport, al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix Pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669-21-66-14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
Informatiu Emute.
Al decurs del passat 2009, l'Ajuntament de Santa Bàrbara va emprendre una sèrie de millores i reformes a les instal·lacions esportives municipals que cloïen fa unes setmanes amb l'acabament de les obres dels nous vestidors. De fet, les obres van començar amb la transformació del camp de futbol, canviant la gespa natural per l'artificial, complementant-ho amb la construcció d'una grada a tot el lateral del camp de futbol. També l'any passat es va procedir a la reforma de la pista multiesport, que ara inclou dues pistes de tennis i dues pistes de pàdel, complementant la reforma amb un nou enllumenat, l'enjardinament i la pavimentació de tot el complex poliesportiu, a més d'un parc infantil i una taula de tennis exterior. Finalment, com diem, la construcció d'uns vestidors multifuncionals per a tota la zona han acabat de rodonir aquesta important aposta inversora del municipi en matèria esportiva, que serà inaugurada oficialment pel president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el diumenge 25 d'abril, dintre ja del marc de celebració de les jornades culturals, tal com explicava el mateix regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc.
Bueno, en principi tenim una data fixada, el que passa que estarà no l'havíem volgut publicitar molt perquè encara no teníem la persona que ha de vindre a inaugurar, té una agenda una mica atapeïta i bueno, li resultava difícil de poder-s'ho combinar. En principi l'última cosa que hem estat parlant i que sembla ser que ja és la que serà realitat és el 25 d'abril al matí. Hi vindria el president de la Diputació, Josep Poblet, a fer el que seria la inauguració del camp de gespa i ja pues, aprofitant vestidors i tota la zona. Bàsicament perquè teníem un interès especial en que vingués el president de la Diputació i com que coincidís dins de jornades culturals, pensem que ja és bona època per a fer coses així a l'aire lliure i era un dia que tenia disponible, pues, hem aprofitat aquest dia.
En el que fa referència a l'estructura d'aquesta darrera obra, els vestidors multifuncionals, està formada per 6 vestidors d'equip equipats amb banquetes, dutxes i serveis, 3 vestidors individuals, 6 magatzems petits, una sala de control, 2 sales de reunions multifuncionals i 2 lavabos públics per a donar servei a tots els actes i esdeveniments que al llarg de l'any es duen a terme a la zona poliesportiva, com per exemple les fires. L'obra finalitzava amb la connexió a la xarxa municipal d'aigua, clavegram i gas i amb la pavimentació i retolació de tota la zona perifèrica de l'edificació. ubicació. En total, l'obra ha pujat una inversió, ha significat una inversió de 305.000 euros finançats al 100% pel FEIL i executada per l'empresa tortosina Weche Encofrats SL, amb la participació, això sí, de diferents empreses locals. Anem ara amb un parell de notícies que fan referència al món agrari. La primera d'aquestes notícies la publicava ahir mateix el Diari de Tarragona i fa referència al retard que sembla ser estan patint els tractaments contra la mosca negra. Acumulen 2 mesos de retard segons el rotatiu. Si no s'actua contra les larves es podria produir una eclosió de la plaga amb el conseqüent augment de les picades dels exemplars adults. El diari explica que la campanya de tractaments contra la mosca negra al tram català del riu Ebre encara no s'ha iniciat i ja acumula prop de 2 mesos de retard. En els darrers anys, el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i del Montsià, el CODE, havia realitzat les primeres prospeccions entre mitjans i finals del mes de febrer, però a hores d'ara encara no han rebut l'encàrrec oficial de la Generalitat per iniciar els treballs que compten amb un pressupost superior als 300.000 euros. El responsable de fer-ho és el Departament de Salut i concretament l'Agència de Protecció de la Salut. El director de l'agència a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Arasa, explicava al diari que ja s'ha tramitat l'acord del govern necessari i, per tant, l'encàrrec oficial és imminent. El retard es deuria a qüestions administratives, però podria suposar un contratemps en la lluita contra aquesta molesta plaga si les condicions meteorològiques i del riu en les properes setmanes i mesos afavoreixen la proliferació de l'insecte. L'any passat, per a l'alt cabal del riu, el primer tractament es va haver de retardar fins al 19 de març i això va suposar una important eclosió de mosques negres adultes responsables de les doloroses picades. En tot cas, des de Salut, s'argumenta que les condicions actuals de l'Ebre, també amb un cabal continuat superior als 400 metres cúbics per segon, impedeixen realitzar els tractaments. I encara dintre del món agrari, com ja avançava, també una altra notícia que en aquest cas trobem publicada a la pàgina del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Segons aquesta informació, properament entrarà en funcionament el Registre Oficial de Maquinària Agrícola, el que es coneix amb les sigles de ROMA. Serà en les seues dependències a les Terres de l'Ebre. Serà a partir de la setmana vinent quan els serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a les Terres de l'Ebre a Tortosa es podran fer les inscripcions de les maquinàries agrícoles al Registre Oficial de Maquinària Agrícola, com diem, conegut amb les sigles de ROMA. Aquest és un servei que s'afegeix als molts que es venen donant des de la delegació de Tortosa. Fins ara, per realitzar una gestió davant del Roma, era necessari fer-ho a Tarragona. Les 4 comarques de l'Ebre, i molt particularment al Baix Ebre i al Montsià, es té un parc de maquinària agrícola molt important. Per aquesta raó, aquest és un nou servei que havia estat demanat pel sector. La inscripció de maquinària agrícola és obligatòria en casos com, per exemple, per a poder matricular els vehicles agrícoles davant de la Direcció General de Trànsit o també per a totes les màquines adquirides mitjançant ajuts econòmics de l'administració. D'altra banda, també és necessari sol·licitar la baixa en el Roma en casos com, per exemple, el desguàs d'una màquina o altres circumstàncies que comportin una baixa definitiva o quan es canvia de titularitat una màquina. La sol·licitud i la documentació necessària es poden presentar a qualsevol oficina comarcal de les Terres de l'Ebre o directament als serveis territorials. Si la sol·licitud es presenta directament als serveis territorials, la inscripció realitzarà al moment de la seva presentació i es lliurarà a la persona interessada el certificat d'inscripció.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Creu Roja organitza 2 actes benèfics a Deltebre per recollir aliments de primera necessitat. És la notícia que avui ens ha fet arribar des de Ràdio Delta la nostra companya Lluïsa Bertomeu.
Creu Roja Joventut a Deltebre, juntament amb Creu Roja, ha preparat 2 gales benèfiques per tal de recollir aliments per a les famílies més necessitades del municipi i també per donar a conèixer la vessant solidària de Creu Roja, a banda de les seves intervencions en emergències. L'estructura dels actes es divideix en 2 parts. La primera es realitzarà aquest diumenge 18 d'abril, és la Gran Gala de Primavera. La segona part tindrà lloc el dissabte 24 d'abril, és la Gran Gala Nit de Festa. Com que el que es pretén és recollir aliments, el preu de les entrades es canvia per aportacions voluntàries d'aliments. Els tipus d'aliments amb el qual es pot accedir a les gales han estat concretats pels agents socials de l'Ajuntament de Deltebre. Recordeu, aquest diumenge 18 d'abril a les 4 de la tarda al Centre Cívic de Deltebre, Gran Gala de Primavera. Per entrar només cal que porteu conserves, oli, llet, llegums, farina, pasta, arròs o galetes.
Gràcies, Lluïsa. Seguim encara al Delta, tot i que per a parlar d'un tema ben diferent, perquè segons que trobem publicat avui al diari El Punt, s'han retirat 36.000 exemplars de caragol poma del Delta de l'Ebre. Un 40% d'aquests caragols estan vius. Aquesta espècie invasora resisteix les baixes temperatures, per lo que sembla. Així que l'hivern no ha servit, per lo que pareix, per a frenar la plaga d'aquest caragol poma al Delta de l'Ebre, contra tot pronòstic. Aquest mol·lusc invasor ha resistit les baixes temperatures i és per això que un 40% dels 36.000 exemplars adults que s'han retirat de les sèquies es trobaven encara vius. La incògnita ara és saber quants en queden i com afectarà la plaga a la collita d'arròs. En un extens article, el diari El Punt explica que els 13 treballadors del Pla d'Ocupació per combatre la plaga de caragol poma al Delta han retirat manualment 31.000 exemplars adults durant els tres primers mesos de l'any, uns caragols que s'afegeixen als poc més de 5.000 que ja havien extret els tècnics del Departament de Medi Ambient i una brigada de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre. La gran sorpresa dels operaris ha estat trobar un 40% d'aquests mol·luscs vius, cosa que indica que no han estat afectats per les baixes temperatures dels mesos d'hivern. Ens ha desmuntat la teoria que l'hivern provocaria una mortalitat significativa de l'espècie i, tot i ser un mol·lusc de clima tropical, s'ha adaptat al medi. Això ho explicava el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, que reconeix que difícilment es repetirà un hivern amb tan baixes temperatures com les que hem tingut enguany. Durant els darrers mesos s'han netejat 170 quilòmetres de canal i sèquies del Delta i s'han assecat 3.931 hectàrees d'arrossar per a facilitar l'extracció dels caragols poma. Segons explicava Gimeno, la pluja i la humitat ha dificultat els treballs, ja que una part dels arrossars no es van aconseguir eixugar del tot. En aquest sentit, a les sèquies no havia quedat aigua. Allí on havia quedat aigua es va abocar palla per a posteriorment cremar-la juntament amb els mol·luscs. Tot i que és evident que les tasques realitzades han permès reduir la població del caragol poma, no se sap quants exemplars adults poden quedar escampats. Segons que dia el mateix director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, quan es va començar els treballs per combatre la plaga, es trobaven molts d'adults i ara segur que n'hi haurà menys. Important serà controlar, això sí, les postes. Es calcula que els adults començaran a reproduir-se al mes de maig, una vegada s'incrementen les temperatures. Els caragols poma poden efectuar 3 postes a la vegada d'entre 1.000 i 2.000 ous.
Diumenge, 18 d'abril, i dins la 6ª Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, tindrem la segona trobada gegantera, a les 6 de la tarda, i a la plaça d'Ajuntament, amb Tortosa la Ràpita, els padrins del nostre Josep Ramon, Ulldecona, Benicarló, Alcanar, Camarles i Amposta. El nostre gegant, Josep Ramon, surt al carrer de nou. Diumenge, 18 d'abril, segona trobada gegantera de l'Aldea. Us esperem!
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Amb tant de núvols, les temperatures avui els hi costarà de pujar. L'ambient fresc, per tant, persistirà fins i tot amb temperatures un pèl més baixes respecte a les d'ahir. Continua el cel tapat al llarg de tota la jornada. Poden sorgir algunes clarianes aquesta tarda, poques en general, i esperem que en general també predomini més la nuvolositat que no les precipitacions, tot i que aquest matí n'hi ha hagut de febles. La Catalunya central, l'extrem sud del país, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, fins i tot punts del de la costa central, però són més aviat plugims que no han arribat a donar més enllà d'un litre per metre quadrat i que creiem que al llarg del dia aniran desapareixent, sobretot a partir de migdia i a la tarda, quan només, com a molt, es produiran alguns ruixats en àrees de muntanya. Cota de neu de 1.400 metres, cel tapat encara al País Valencià i a les Balears, amb risc també d'alguna feble precipitació. Pels propers dies els núvols no acabaran de desaparèixer, tot i que poden mostrar-se una mica més esqueixats, amb més estones de sol o algunes clarianes, i el risc de precipitacions anirà a la baixa, no acabarà de desaparèixer tampoc del tot. Algun ruixat de tarda, esperem, localitzat, en tot cas cap a Ponent, en zones de muntanya de l'extrem nord del país, amb unes temperatures que potser al llarg dels propers dies, amb més estones de sol, puguin recuperar-se una mica més.
Doncs ja ho hem sentit. Informació també important a la meteorològica, que tanca pràcticament tots els dies aquest temps dedicat a repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Gràcies a l'hora d'acabar per l'atenció que ens han donat i esperem que tornen a repetir demà a la mateixa hora i al mateix punt del dial. Fins aleshores. Bona jornada.
Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
principals de les Terres de l'Ebre.
Un para todos y todos para uno.
8 dials treballant per a tu. Municipals de les Terres de l'Ebre. Nota la diferència. Den 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 den